Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Dia us informa Joan Bota. El Departament de Salut obre una investigació per saber si va fallar alguna cosa en el circuit que va seguir el nadó maltractat i agredit sexualment a Barcelona des que va néixer fins que va acabar a l'UCI de Vall d'Hebron. Segons la Conselleria de Salut, el nadó d'un mes i mig va passar per diversos centres sanitaris per diversos motius i de diferent consideració. En una d'aquestes consultes en un hospital, els metges van activar el protocol de maltractament infantil i van derivar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos. Acte seguit, també es va activar la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i el Servei d'Atenció Urgent als Maltractaments de la Infància, que van retirar de manera immediata la tutela als pares de l'infant. Més notícies, Natàlia Ramon.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avançat que estudiaran la proposta del Parlament per reformar la llei de l'eutanàsia per escurçar terminis davant dels recursos judicials. Ho ha anunciat abans de la reunió interterritorial de salut, l'endemà que se li practiqués l'eutanàsia a Noelia Castillo, que va estar prop de 2 anys lluitant als tribunals per una mort digna. Anem fins a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El Parlament aprovarà aquesta proposta a l'abril i l'enviarà al Congrés. Planteja que només es puguin presentar recursos als Tribunals Superiors de Justícia i al Constitucional i així evitar el via crucis que ha viscut Noelia Castillo amb recursos del seu pare a totes les instàncies. Els tribunals, recull la proposta, ho han de resoldre en el termini d'un mes com a màxim. La ministra de Sanitat, Mònica García, sobre estudiar aquests canvis.
Es una ley que es muy garantista y que en la mayoría de los casos la gente que ha pedido ha podido ejercer su derecho y bueno, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
García defensa que la llei funciona bé, però reconeix que hi ha casos concrets en què col·lectius com advocats cristians poden dilatar els terminis. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Nous atacs d'Israel contra Teheran i Beirut, mentre Donald Trump ha endarrerit fins l'abril el seu ultimàtum a l'Iran. La guerra, que demà compleix un mes, continua activa mentre segueixen els suposats contactes indirectes entre els Estats Units i l'Iran amb la mediació del Pakistan. En paral·lel, la Casa Blanca estudia enviar 10.000 soldats d'infanteria a l'Orient Mitjà. L'Iran ha amenaçat avui d'atacar els hotels on s'allotgin. I a tot això, el G7 es reuneix per segon dia a prop de París per abordar la guerra a l'Iran i també la d'Ucraïna, aquest cop amb la presència del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, la cap de la diplomàcia britànica Yvette Cooper, ha demanat una resolució ràpida del conflicte a l'Orient Mitjà que permeti reobrir l'estret d'Hormuz.
Francament, l'Iran no hauria de poder retenir com a hostatge l'economia global arran d'un conflicte que afecta les rutes marítimes internacionals i la llibertat de navegació.
Doncs la guerra ha disparat la inflació. Al març els preus s'han encarit un 3,3% de mitjana al conjunt de l'estat espanyol respecte d'un any enrere. Això és un punt percentual més de la inflació registrada al febrer, que va ser del 2,3%, i és el nivell d'inflació més alt des del juny del 2024. Tot això segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. El motiu principal d'aquest increment és l'impacte del conflicte en l'encariment dels carburants. La inflació subjacent, que és la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, es manté igual que el febrer en el 2,7%.
L'Audiència de Barcelona conclou que no hi va haver delicte a les 55 morts durant la Covid-19 a la residència de la tercera edat de Palau-Solità i Plegamans. Els magistrats atribueixen les morts a una situació desconeguda, insòlita i inesperada a causa de la pandèmia, segons l'escrit judicial al qual ha tingut accés aquesta emissora. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. D'aquesta manera el cas s'arxiva definitivament després de 5 anys d'investigacions. Marc Molins, advocat dels responsables del centre, subratlla que no hi va haver negligència.
S'ha posat de manifest que el tractament metge de tots i cadascun dels residents i els mitjans posats a disposició, en definitiva, la governança de la residència durant aquell període va ser més que correcta.
Els familiars dels avis morts van portar el cas a la justícia perquè van assegurar que el funcionament del centre va ser un caos. Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
A la Volta a Catalunya, avui cinquena etapa, sortida a la Seu d'Urgell i arribada a Coll de Pal amb una última hora. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya amb sortida a la Seu d'Urgell, final a Coll de Pal, al Berguedà, 155 quilòmetres amb diferents ports de muntanya, d'entrada Coll d'Arnat, els primers quilòmetres, un port de primera, un port que és novedós, Coll de Josa de segona, Coll de Fumanya de primera, Collada Sobirana de primera i Coll de Pal de categoria especial. Molt probablement es rebaixarà al final d'etapa 2 quilòmetres abans per les fortes ràfegues de vent. Per tant, Coll de Pal, que és de 19 quilòmetres, passarà a ser de 17 quilòmetres. La resta de l'etapa s'hauria de disputar amb total normalitat. Dia pels homes de la General, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
El porter del Barça, Joan García, queda fora de la convocatòria de la selecció espanyola per jugar avui contra Sèrbia. Joan García és, doncs, el jugador descartat per motius tècnics per Luis de la Fuente. El davanter del Barça, Rafinha, passarà proves avui. Rafinha es va retirar ahir amb molèsties físiques a la mitja part de l'amistós Brasil-França, que, com diem, es va jugar ahir. Un altre jugador del Barça, Fermín, va dir al Tot Costa ahir a Catalunya Ràdio que el conjunt blaugrana està al nivell de l'Arsenal i el Bayern de Múnich per guanyar la Champions. Encara en futbol, el jugador del Girona, Vitor Reis, convocat amb el Brasil per jugar dimarts contra Croàcia. El Barça bàsquet rep l'Estrella Roja de Belgrat a l'Eurolliga. És un partit que jugarà avui a 8:45 del vespre. El podreu seguir, com sempre, al Tot Gira, l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Pel que fa a l'Unix, Girona s'enfronta al Perfumeries Avenida de Salamanca a 9:45 als quarts de final de la Copa de la Reina.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Natza Ferrer, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt contenta de seguir.
Quantes vegades has intentat escriure aquest llibre i no l'has aconseguit acabar mai?
No les he comptades, però moltíssimes. Moltes. I durant molts anys. Sí.
Perquè et costava, perquè no era el moment?
Segurament perquè no era el moment, perquè encara no ho tenia prou paït, que és una cosa que no sé si s'arriba a paït mai del tot, però encara no ho tenia prou paït i m'hi posava i ho deixava, m'hi posava i ho deixava.
Segurament és un procés personal que també has fet, no? En trobar el moment de dir, ara sí.
Totalment, totalment. I l'ara sí ha estat molt motivat perquè no podia més de tenir-ho al cap. O sigui, m'estava molestant el cervell, m'estava impedint fer altres coses i vaig dir, com no m'ho tregui aviat de sobre, m'explotarà el cap.
Per, sí, sí, per poder viure més... Sí, sí.
Sí, sí.
És que la sensació és aquesta, no? De que és una cosa que estava... També t'ho deia ara fora d'antena, no? Mm. També com a lectors, crec que hi ha un moment en què, que és ara, que podem començar a tenir interès per aquest tipus de temes, no? Fins ara, sí, però ens molestava, no estava la nostra prioritat, no?, parlar d'aquestes coses.
Sí, segurament encara hi ha molta gent que li molesta, però penso que, tenint en compte que parla d'unes dècades que són especialment els 80 i els 90, crec que havíem de tenir una certa perspectiva històrica per poder-ho analitzar sense caure en paranys, que són molt fàcils. És un material molt sensible i, per tant, s'ha de treballar també d'una manera molt, molt sensible, que no vol dir carrinclona, que és el que jo he pretès. O sigui, jo tinc una mania obsessiva en fugir de la carrinclonaria, que crec que és molt imperant en el nostre...
I del drama, també, perquè...
És un drama, és un drama.
Però tu no el busques, vull dir, que quan ens parles...
Clar, és el que és la vida. La vida és una tragicomèdia i és el que he intentat fer amb aquest llibre, explicar que en la tragèdia hi ha comèdia i en la comèdia hi ha tragèdia.
El llibre es diu L'última vegada que et dic adeu, és un retrat colpidor d'una època, deia els 80, ho deia ara la Natza, basat en la seva experiència personal com a germana d'un drogadicte, en aquest cas d'una persona que estava enganxada a l'heroïna. És un llibre que parla del teu germà, que es va enganxar a l'heroïna sent pràcticament un adolescent, però bàsicament de qui parla jo diria que és de tu.
Sí. Sí, sí, no, ho dic des del principi perquè ningú s'enganyi. A mi això m'agrada molt situar el lector i no enredar, eh? Jo crec que és un llibre que parla de ser germana, en aquest cas parla de ser germana d'un drogadicte, però també parla de ser germana en general, que és un personatge dintre de la nostra societat que, des del meu punt de vista, està poc explorat i que genera unes relacions, les de germans, que són unes relacions molt estranyes, no les tens amb ningú més, i, en canvi, costa a vegades molt de definir-les. I figura que un germà, això de la família, no? Per ser família l'has d'estimar sí o sí, però acabes tenint uns germans moltes vegades amb els que no t'hi entens, que són persones que han crescut i s'han fet personatges que no coneixes, i que, per tant, aquesta relació la continues tenint perquè és un lligam brutal, el de sang, sí. Però és molt estrany.
Éreu sis germans.
Érem sis germans.
A mi m'ha rebentat el cervell. Perquè no
en aquella època n'hi havia, hi havia moltes famílies.
No ho imaginava.
Per què? Em veies filla única? Que
no,
era
no
meu...
sé, que no, no havia pensat mai si tenia germans o no, però clar, quan els sis impressiona. Perquè t'imagines tota aquella casa com devia anar, amb una vall, tres noies, no? Vull dir que això...
No, allò era una moguda constant. Per això jo la meva obsessió, quan me'n vaig anar de casa, però obsessió brutal, i en aquella època encara es podia, jo volia viure sola, solíssima, o sigui, fugir d'una casa que, a més, era consulta mèdica. Per tant, hi havia la família, que eren moltíssims, i tots els pacients i clients dels meus pares, que
la
també eren molts.
Família.
Sí, una casa plena.
I clar, venint d'una família tan gran, és a dir, que hi ha germans, per exemple, que es porten molt bé amb els seus germans, però molt bé, i d'altres que ens porten fatal o gens. En aquest cas, hi ha diferents relacions amb els diferents germans? És a dir,
sí,
hi ha germans amb qui et portes molt bé i d'altres que potser no tens tantes coses en comú.
Sí, totalment.
A quan tens tants pots triar, no?
Totalment, sí. També depèn molt de les èpoques en les que vius. Pensa que les diferències d'edat també fan que quan... Si jo tinc 5 anys i el meu germà gran en té 15 o 16, a veure, estem passant per etapes vitals molt diferents, no? I això també marca molt les relacions. Però una cosa que és curiosa és quan ja tots ens hem fet grans, els rols aquests i el número que em mantens dintre la família, o sigui, jo sempre seré la petita dintre la meva família, no? I això també és una cosa que et marca, ser la petita de sis anant pel món...
La mimada, no? Sempre t'han dit.
Això em diu, això m'ho diuen. Jo no tinc tant record de ser la mimada.
Hi ha un moment que dius que, sobre el teu germà, diu, jo no vaig conèixer el meu germà, i vaig conviure. Vaig compartir temps i espai amb un nen i amb un home que sempre eren lluny. Era un dels meus germans grans. Tots els meus germans són més grans que jo. I dius, per tant, que els teus records no tenen res a veure amb els seus.
No, això és cert, perquè jo sempre dic, si aquest llibre l'haguéssim escrit cada un dels meus germans en relació al mateix tema, cada un hauria explicat versions diferents. I a mi un dels temes també que m'interessava molt, perquè m'interessa en general, és el tema aquest de la memòria i els records, perquè nosaltres construïm la nostra vida a partir dels nostres propis records, però els nostres propis records no són la veritat del que va passar. Els fets poden ser un i més o menys es poden contrastar, però el record que tenim d'aquells fets és el que nosaltres ens determina. I a mi això m'interessa molt, perquè aquesta cosa, no, també, i ara que està tan de moda, la veritat, la no veritat... Però és veritat que quan expliquem les coses, si jo explico el mateix fet i tu l'expliques, és que tampoc seran clavats. Però qui té raó? No ens posarem d'acord,
no.
Perquè la raó és la nostra visió del món, no?
I més quan ho expliques des d'un sentiment...
Totalment, totalment. Per tant, clar, això té molt a veure amb que jo explico la relació amb el meu germà, d'un germà més gran, que no és el mateix que si l'expliqués un dels meus germans, que es portava molt més anys i que, per tant, va viure molt més de prop una sèrie de coses que jo les veia de molt petita.
I aquesta és una de les riqueses d'aquest llibre, perquè al final parles d'una relació de germans i de la història d'un toxicòman des del punt de vista de la seva germana. Que aquest és el punt, jo crec, que no estava gens explorat fins ara.
Jo tenia aquesta sensació, i per això també tenia tantes ganes d'escriure aquest llibre. Jo tenia molt la sensació de que s'havia parlat des del punt de vista del toxicòman, des del punt de vista dels pares, sobretot, però hi havia aquesta franja de gent, que som els germans, que hem viscut això i ho hem patit en primera persona i hem fet molt i molt poc, segons es miri, per aquesta persona, i en canvi ningú ha parlat de nosaltres. I el dany col·lateral que ens ha fet això, que ens ha marcat de per vida, és enorme. És enorme, perquè... et genera una quantitat de sentiments, que jo és el que he intentat explicar en el llibre, que costen molt de gestionar al llarg del temps, moltíssim.
Tu has pogut veure el documental de l'Alba Flores? L'has vist?
Encara no l'he vist.
Perquè vols reservar un dia concret?
Mira, fa molt poc que he vist Romeria, de la Carla Simón, que vaig tenir la sort en el Brain Fest de coincidir amb ella i parlar una estona amb ella, i justament parlàvem dels diferents punts de vista i de la seva visió d'uns pares que no va conèixer, no? Exacte. I la vaig veure fa molt poc. Em costa molt veure...
Perquè no t'heus identificat, tampoc, amb aquesta absència d'ella, perquè és una altra...
No. L'entenc molt bé. Entenc molt bé el seu punt de vista. Per mi, l'estiu del 93, jo és una pel·li que vaig connectar moltíssim amb la nena, moltíssim. Però, clar, és una altra vivència. La meva vivència és haver-ho viscut, haver-ho conegut, haver-ho patit fins al final, que és molt diferent, no? Però sí que ens vam connectar molt perquè, clar, vulguis o no, també és una etapa... És una generació, és una etapa que ha viscut molta gent. Som molts els que van viure els 80 i els 90. Va ser una època que ara hi ha aquest cert romanticisme musical.
Home, sí, els 80 va ser la gran moguda barcelonina que ho va aixecar tot.
Sí, però els 80 van ser molt devastadors per molt bona part de la joventut que veiem com s'anava morint, que aquest és l'altre impacte. O sigui, el meu germà no es va morir en aquella època, però veies com tot el seu entorn anava caient. I això era molt bèstia, també. I anava passant amb aquest silenci, que és un dels grans altres temes en el que es parlava molt poc d'això i que tot aquell dolor te l'anaves empassant.
Va ser una pandèmia terrible. Al llibre hi escrius: no hi havia ningú preparat per una allau de joves que van enganxar-se a una de les drogues més poderoses. Hi havia molta ignorància i una transició de la dictadura a la democràcia que ni va ser modèlica ni va ser exemplar. Mm. I en el llibre inclous cartes del teu germà, del teu pare, i també fragments del teu diari personal. I en una de les cartes que el teu germà escriu, el teu pare hi diu això.
Pare, encara que resulti dur per a tu, això que t'explicaré per carta, perquè no ho sé dir improvisadament amb tu al davant, és el que ha estat la meva vida fins ara. Sóc un prematur exaddicte a l'heroïna, que són els alcaloides més purs de la planta de l'opi, passats per certs processos de destil·lacions químiques desconegudes per mi. La penúltima destil·lació és la morfina, droga de molt potent valor energètic. Però l'heroïna és molt més pura que la morfina, i el que aconsegueixes ingerint-la és la pau interior total, seguretat total de tu mateix davant dels altres, prudència, i m'atreviria a dir... ampliació psíquica. L'heroïna és la meva vida. Per ella ho he donat tot. Els amics, la família i la meva vida mateixa.
És una cara molt, molt crua, en què, de fet, el teu germà també li diu que el seu pare no mereix tenir un fill com ell, no?
Sí, espera, perquè és que no ho he sentit.
Ja, no ho havia sentit mai així.
No. No ho he sentit mai llegit així. Sí, el meu germà patia també l'efecte devastador que havia portat a tota la família, clar. Sí, en els moments de lucidesa que els tenia, patia molt per això, sí, i per la relació amb el pare.
El teu pare, quan va morir, el teu germà encara era viu, sí. Va morir més tard.
Sí, aquesta va ser una hòstia que no ens esperàvem.
A més, el teu pare era metge, no? Mm. I segurament també era una persona que també devia ser molt... Clar, amb una família de 6 germans, amb la figura del pare. Veiem aquesta carta on veiem on el pare té una empremta importantíssima, no?
Brutalíssima.
I segurament per tu també devia tenir.
No, per mi brutal. O sigui, jo quan el meu pare es va morir va caure el meu pal de paller i aquí vaig navegar pràcticament tota la meva joventut. Sí. Va ser un impacte molt fort perquè amb aquestes famílies tan grans és el que tu dius, era un clan... I el que aguantava aquest clan, bàsicament, era el meu pare, i això ens va fer perdre el nord de tots. Aquesta pèrdua va ser molt significativa. Pel meu germà va ser molt bèstia, també, perquè jo suposo que el meu germà estava molt convençut de que es moriria ell abans que el meu pare.
Tu què vas sentir durant aquests anys de vida del teu germà? Parles de ràbia al principi, parles després de tristesa, però segurament també hi ha una impotència amagada, no? De no saber... com entendre el que està passant, no? Hi ha un moment que dius que odiaves assemblar-t'hi perquè no acceptaves la relació entre ell i la malaltia, que no ho entens, no? Que no ho vols entendre, també.
perquè et negues moltes coses, perquè és una malaltia que no és un càncer, és una malaltia en la que té a veure la voluntat.
Ell és culpable.
Exacte. Que no és veritat. Però costa molt, sobretot quan ets més jove, i en aquella època que hi havia molta menys informació, costa molt entendre que ell no ho deixa perquè no pot. Per tu, no ho deixa perquè el que vol és tocar la pera, bàsicament, no? I llavors, per egoisme, és un egoisme, i tota l'estona jo veig aquest egoisme, no?
De ser el centre de la notícia.
Totalment, no? I de cada vegada que apareix, estàs més o menys tranquil·la i pum, apareix ell i ho destrossa tot, no? És el mal, el veus tota l'estona com el mal. Clar, fins que no entens que això és una malaltia que no ho deixa perquè no ho pot deixar, que quan ho deixa les seqüeles són importantíssimes, etc, etc, doncs tot això és un procés vital en el que tu batalles, i a més en aquella època, clar, no anàvem al psicòleg ni com, vaja, per nosaltres ni existien, no? I llavors, clar, tot això t'ho vas menjant tu, ho vas digerint tu, t'acaba fent un mal intern molt bèstia. Que
tu ho explicaves per això als amics?
No, clar, aquesta era l'altra, perquè no se'n podia parlar, perquè era una vergonya. Perquè tu no sabies, a més, clar, aquesta cosa de que tu no sabies que el del costat potser també estava passant pel mateix, perquè ni ens ho dèiem ni sortia de casa. Ja no et calia que t'ho diguessin explícitament, és que tu senties aquella vergonya, perquè un dels altres impactes va ser que nosaltres... O la societat estava molt acostumada que els barris marginals passessin una sèrie de coses, però quan l'heroïna traspassa els barris marginals i entra a les classes mitjanes, que és el que va passar, això va ser... Jo ho trobo molt interessant a nivell social, perquè és aquella cosa de dir el tanto el que ens creiem uns i altres, no? Mm. I les drogues, en aquest sentit, ho igualen molt. És com la violència masclista. Saps?
Que, són que no dos... hi entén de classes
Clar,
socials.
Exacte, no hi entén i arrasa allà on va. Doncs és una mica el mateix. I això crec que encara no està assimilat del tot. I la vergonya crec que encara hi és.
Deies que ell havia enfangat totes les estances i hi ha un moment que dius es podria morir d'una puta vegada.
Sí.
Que és que això ha de ser duríssim d'escriure-ho. O sigui, de desitjar la mort perquè s'acabi aquella malaltia que ha infectat a tota la família, al final, no?
I el seu propi patiment. Perquè tu veus a un ésser patir, també, eh? Tu el veus patir. Tu pateixes i t'emprenyes, però tu veus a l'altre patir.
Clar, però al final, ell segurament accepta la mort, però no es vol morir, perquè si no... No? És a dir...
Jo diré una cosa. Jo crec que el meu germà era... de tots els meus germans, era el més vitalista de tot.
Aquesta és la part que més frapa, no? Una persona que no és capaç de deixar de destrossar-se la vida... perquè vol seguir vivint. Segurament si tu li oferissis allà l'eutanàsia que parlem aquests dies, no? Una eina per alliberar-se del dolor, no l'hagués volgut, perquè ell era un acte de resistència.
Sí, després també tenia un cos molt resistent, perquè, clar, amb el que li va arribar a entrar en aquell cos i la resistència que va tenir fins que no es va morir, també jo crec que devia influir aquesta resistència a la mort.
Sí, sí. I la ràbia que senties, no veus que també era cap a tu, d'aquesta decepció?
Sí, la ràbia era molt cap a mi, i en el moment que jo dic tinc el desig de que es vulgui morir, però al cap de re una mil·lèsima de segon d'aquest pensament em ve un sentiment de culpa que a mi m'esclafa, però em deixa absolutament tombada. I et dic que aquest sentiment de culpa l'alliberes una mica, però no se'n va mai. No se'n va mai, és un pes brutal, perquè aquest desig, tu no ets així. Jo no sóc així. No tinc aquest desig. Quan la situació et fa tenir-lo que ja no pots més, tu et veus a tu mateixa i dius, no vull ser així.
No
vull ser així.
Els teus germans l'han llegit, el llibre?
La meva germana gran, sí, que és amb la que tinc més bona relació de la meva família.
La teva mare?
La meva mare també l'ha llegit, sí.
I què t'ha dit?
Que és preciós, no m'ha dit res més. La meva mare és també és curta de paraules com la seva filla.
El llibre dius que és rotunda, refotutament humà, fer-se addicte a qualsevol substància que ens calmi el patiment. Diu, el més difícil és no ser addicte a res.
Jo ho penso, i pensa que la majoria de nosaltres som addictes a alguna cosa, probablement menys nociva que les drogues, però si et vas fixant en la vida de cadascú, tots fem alguna cosa que és la fem exageradament per sortir una mica del que... Almenys jo, eh? Jo sempre... Jo ja de petita jo soc conscient de tenir un pes de l'existència. O sigui, a mi m'ha costat molt d'entendre l'existència humana, molt, em costa molt ara. Llavors, jo entenc perfectament qualsevol persona que s'agafi una fugida del que suposa viure, i a més viure en un sistema tan, tan complicat com el nostre, que no flueix gens res.
Però al mateix temps ara dius, no els vull veure, no tinc cap obligació.
Els yonquis. Tinc un trauma. Tinc un trauma i se m'activa, això està treballat també, se t'activa, pensa que jo em vaig veure molts. Que el meu germà, quan va ingressar el patriarca per desintoxicar-se, que era una de les sortides, la secta, no? Una de les sortides per desenganxar-se de l'heroïna en aquells temps, que no hi havia molta més possibilitat, una de les coses que feien era que quan venien de visita venia ell i venien tots els yonquis que l'acompanyaven. Llavors jo no només n'havia de veure un, sinó que n'havia de veure molts. I a mi això em posava molt, molt de mal humor. Mal humor, per dir alguna cosa.
Si te'ls trobes, els veus, diguéssim, t'entristeix el teu present actual.
A mi...
Genera una frustració de no estar canviant la societat.
Segurament em desespera molt, em desespera molt, em desespera moltíssim. I tinc un rebuig de la desesperació, la vida del meu germà... la penso i em sembla molt trista, em sembla tristíssima, i em desespera molt veure-ho amb altra gent. Segurament en els altres veig el meu germà, i el que dic en el llibre és que segurament em veig a mi mateixa, perquè tots podem ser això, no? I aquesta mirada de la persona que ha caigut i no es pot aixecar, jo em veig molt a mi mateixa, també. Sense que m'hagi passat, m'hi veig molt.
És que això ens passa molt, no? Quan expliquem realitats de gent que els desnonen, o gent que viu al carrer, sempre diem la frase després de això ens podria passar a tots, però ningú assumeix això, no? Perquè ningú s'hi veu. Ningú es pensa que la vida li trontollarà d'un dia per l'altre i pot acabar aquí. Però és així.
És que
totes
és
aquestes
així.
Persones han sigut com tu, no?
Exacte. Bueno, totes aquestes persones són totes aquestes, segura... O sigui, a mi una cosa que m'impacta molt és quan veig les fotografies del meu germà de nen, no? Que veig un nen, que veig un nen guapíssim, que veig un nen somrient, que veig un nen...
Una infància com la teva.
Exacte, no? I de cop i volta aquest nen es transforma en una altra cosa. No? Llavors també em fa molta gràcia moltes vegades, jo que afortunadament per la humanitat i per mi mateixa no he tingut descendència, em fa molta gràcia també la gent que en té, no? I tothom es queda molt tranquil quan els nens neixen bé, diguéssim, cosa que és normal en tot lloc. Però clar, allò que està tot a lloc, amb el pas del temps pot desmuntar-se completament,
pot,
no? Que és el que jo he viscut, que és un nen que neix sa, perfecte, i que després deriva cap a una cosa que és molt infernal, no? I això, tots hi estem, en aquest camí, tots hi estem en qualsevol moment. Són les malalties, són els accidents...
És molt difícil, també, com a pares, no?, de dir què hem fet malament, perquè tu no has fet res malament, o pots no haver fet res malament.
Els pares, jo parteixo de la base que sempre ho fan malament, però això, perquè no ho posi...
Mira,
però perquè són humans.
Són humans, clar.
El que passa que li hem atorgat el rol de pare i mare una cosa com molt sagrada, però el pare i la mare són dues persones amb tots les seves virtuts i els seus defectes. Per tant, sempre faran alguna cosa malament, per més bé que ho vulguin fer. Però, clar, hi ha circumstàncies que els pares no les poden abarcar, no? Vull dir que són coses que se t'escapen completament. I si agafes unes dècades on es dona un fenomen, com es va donar, que va ser el de l'heroïna, que és ultratemptadora, vull dir que jo l'heroïna, si no tingués aquests efectes, segurament també la voldria provar, perquè pel que expliquen és l'hòstia, no?
És la pau absoluta.
És la pau absoluta. Per tant... clar, són moltes coses que no es poden controlar, i amb molts fills encara és molt més difícil. No?
I una cosa que denuncies també, que dius que hi ha clarament un problema entre de corrupció amb la policia i les drogues.
A veure,
no,
no, només...
Parles d'aquesta hipocresia que t'explicava el teu germà directament, no? que hi ha al voltant de la droga,
ell
la policia...
Ell sempre ho deia, que si hi ha tot, que si hi havia tot aquest... Ell, que justament per mi és la font més fiable, perquè coneixia molt bé el mercat... Sempre ho deia, però això només fa falta veure The Wire per entendre com funciona tot el nostre sistema organitzatiu. O sigui, tot el que passa a Baltimore en aquella sèrie es pot extrapolar a qualsevol sistema, començant pels yonquis, que són els més vulnerables. Comences pels més vulnerables i vas seguint la cadena fins a destrossar tot el que et trobes per davant, que són les persones humanes, bàsicament.
Quanta gent t'ha escrit per aquest llibre?
Moltíssima, moltíssima.
Que et parla d'ara, no et parla dels anys 80.
Em parlen d'ara, o sigui, quanta gent, et diria quants germans m'han escrit i germans que a mi... És que no em vull tornar a emocionar perquè no sé què em passa avui, que estic vulnerable.
És la primavera.
No ho sé. Però l'agraïment, que amb això no... O sigui, no és que no hi contés, però bueno, tu quan escrius un llibre hi ha un moment que també el poses al mercat i ja està, no? Però l'agraïment d'haver explicat el que sent i ha sentit tanta gent, ara me n'estic adonant, és brutal. O sigui, la quantitat de gent que no només ja et dic que han viscut el tema de l'heroïna, que sí que és molta gent, sinó altre tipus d'addiccions o altre tipus de problemes amb els germans i la família. El consol que dona saber que no estan sols perquè algú altre ho ha explicat i resulta que hi ha molta més gent, jo crec que és el gran poder de la literatura, que és el que a mi m'han fet els llibres, justament. Jo, al llarg dels anys, a mi el que m'han fet els llibres és acompanyar-me en moltes de les meves inquietuds i pensar, hòstia, no estic... Jo ja sé que sóc una persona una mica loca, però que hi havia algú altre també que estava loco com jo, i això a mi m'ha ajudat molt també per tirar endavant. I al cap i a la fi són paraules que uneixes una darrere una altra, no hi ha molt més... I que això encara tingui tant efecte, a mi em sembla màgia pura.
Només fem una feina que és útil per això. És a dir, no? T'agafes l'ego, la persona, per poder ser útil per la societat, per la gent. Llavors, això és l'ideal del que hauria de ser sempre, cada dia, la nostra feina, no? I no passa sempre.
Sí, el que passa que també hi ha un punt molt egoista i narcisista que ho fas per tu, No, sí, vull dir que jo el meu ego no l'amago, tampoc.
Evident, però quan et retorna,
sí, quan et retorna, a més a més, sí, tant. Jo tota la feina comunicativa que faig i he fet, sobretot en l'humor, per exemple... clar, una de les grans... L'humor és molt gratificant, justament, perquè fas que la gent passi una bona estona amb una quantitat de merda que al·lucines, no? I això és molt agraït. I a mi això sí que... Això sí que trobo que té sentit estar aquí per fer això.
És l'únic.
Molt sentit, sí.
Perquè després l'altre, mira, també pots... No? Cadascú s'ho troba com vol.
Sí.
Has cremat, per cert, els teus diaris d'adolescència o encara els tens?
No, els tinc, però ja els tinc en una caixa per emportar-me'ls a la llar de foc i fotre'ls a...
Sí, T'esperes algun dia especial o...?
No, m'espero a fer-ho, bàsicament, però no tinguis cap dubte. Vull dir, jo crec que el que faré públic mentre es cremen, perquè sí, no vull tornar... Això em va sorprendre molt, eh? O sigui, tornar-me a llegir d'adolescent i tal, hòstia, em va afectar moltíssim. Bueno, vaig haver de parar, no vaig continuar, eh? No vaig continuar, vaig dir no puc més. Aquí sí que vaig dir no puc més.
Però per què?
Perquè no em volia trobar amb aquella natza que va patir tant.
Però és una natza que resol les coses. Vull dir que revisar-te no hauria de generar-te un...
Les he aconseguit resoldre. Jo sóc una persona que afortunadament ha evolucionat, però em fa una tristesa immensa veure'm allà i sempre m'ha fet molta pena haver... Jo dic perdut, segurament no és perdut, però haver perdut la joventut patint massa. I això, pensa que jo ja de més gran he fet coses... No em fa vergonya explicar-ho perquè, perquè és com ha anat, però vull dir que he fet coses que hauria d'haver fet molt de jove. No perquè les coses s'hagin de fer en una edat o una altra, però que sí que he tingut com la necessitat de recuperar-les perquè, sobretot durant la vintena...
Et van fer ser gran massa aviat.
Sí. No... Llavors em fa molta tristesa tornar allà i saber que aquella part de la joventut no la puc recuperar.
Doncs això vol dir que t'hem tingut jove més anys més tard, no? Vull dir...
Sí, però no és un problema de jove, perquè jo allò de l'edat ho porto molt bé. Ho porto molt bé en el sentit de que per mi fer anys té sentit perquè estic viva, no? I per tant, ara ho porto fatal perquè en tinc 54 i estic passant per una etapa complicada en la vida de les dones, però...
Què dius ara?
Sí, home, molt complicada, complicadíssim. No, és que els homes no us entereu de res i, escolta, i no ho entendreu mai perquè no hi passeu. No passeu ni per una ni per l'altra. Però que a mi no...
Que és una etapa, és una joventut ocupada per
sí,
un espai que no era el teu.
Sí. Però que de l'edat n'estic sempre contenta perquè mentre tingui edat vol dir que estaré viva i de moment jo tinc moltes ganes de viure i de fer coses.
I espero que facis més llibres, Natza, perquè realment és un plaer llegir-te.
Doncs moltíssimes gràcies. Doncs, tinc ganes de fer-ne més.
Veus?
Sí, tinc ganes de fer-ne més.
I saps sobre què?
Sí, estic pensant ampliar... Com que m'interessa molt el tema de les relacions, estic pensant en parlar d'un altre tipus de relacions.
Mares, fills, o...?
No, aquesta segur que no. Aquesta segur que no. Més... Encara ho tinc molt verd. Quan ho tingui més madur, t'ho diré.
Ja vindràs a explicar-ho.
Sí.
Natza Ferrer, gràcies per ser avui al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a tu, sí,
l'última vegada que et dic adéu, publicat per Angle Editorial. Fem una pausa i ara tornem.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, al Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklink.
La ciutat de les llums mortes. La novel·la de David Uclés és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes. Una gran història per llegir i compartir aquestes vacances.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquesta setmana el Mundial de MotoGP torna al circuit de les Amèriques, a Austin, Texas.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Hola, passo pel súper del Corte Inglés i hi compro. Quina qualitat i la varietat que busquem. M'emporto una caixa de 600 grams de maduixes d'hortes espanyoles que està a 4,99 euros. I suavitzant i perfumador flor, que no en tenim, i tenen la segona unitat al 70%. I es poden combinar. Aprofitem-ho.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
A Eufòria ens encanten les sorpreses. S'acosta una gala inèdita. La gala dels concursants.
Què vol dir la gala dels concursants?
Per primera vegada, ells decideixen com serà la gala. Convencional o del revés.
Compte, eh?
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Anem a buscar ànimes acompanyats pel cantautor Ferran Palau.
M'hauria encantat ser amic del Daniel Johnston. La música, a vegades, és com una droga. Quan et fiques a fer música, desapareixes molt del món real. I hi ha gent que cau en la marmita i desapareixen.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams. El 28 de març a l'Abadia de Montserrat podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Good morning, wake up, it's time for the show. With Richard on the microphone. From the latest news to the sports that you love and the best music hits. Sent to above is the perfect mix, the ultimate flow, your favorite way.
Ricard Ostrell.
Són les 11:39 i a aquesta hora comencem taula de recomanacions pel cap de setmana. Marc Garriga, Carlota Freixenet, Francesc Soler i Marta Viana. Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Bé?
Sí.
Bé.
Divendres sempre amunt.
Primavera i aquesta cosa del vent que ens entrarà. Francesc, va, una sortida a Figueres.
Sí, mira, aprofitant aquests dies de Setmana Santa, per exemple, per visitar la casa natal Salvador Dalí. L'espai no té res a veure amb l'accés i l'exuberància dels altres espais delineants, el Teatre Museu, el Castell de Púbol o Port Lligat, que valen molt la pena, evidentment. Però aquí, de fet, és com on va començar tot, com ells mateixos diuen. On va néixer el geni que amb 6 anys volia ser cuiner, amb 7 Napoleó, i des d'aleshores la seva ambició no va parar de créixer. La Casa Natal ofereix una visita immersiva que val molt la pena, està molt ben feta, amb una audioguia que és una passada per les diverses estances de la casa i per les diverses etapes de la vida del pintor. Recordem que també és un gran escriptor, Dalí. Reserveu amb temps, perquè la visita es fa en grups molt reduïts, i aquest és justament part del secret de l'èxit, crec, de la visita de la Casa Natal Salvador Dalí, que tens gairebé una sensació com d'entrar en un espai privat, en un espai això, no?, de família. Per cert, que aquests dies s'hi pot veure exposat un biombo de motius orientals que va crear el mateix Dalí quan tenia 19 anyets.
Doncs és una bona ocasió per visitar-ho. Marc, anem amb tu, va.
Please state your name.
Brandon Grace. I spoke up from a coma.
Jo us vull recomanar aquesta pel·lícula, Proyecto Salvación, que és, podríem dir, la gran odissea espacial del segle XXI per al públic familiar. És a dir, si parlem de gran odissea espacial, ens ve al cap Interstellar, però això seria una pel·lícula més adulta, jo crec. I aquesta és pel públic familiar. Se l'ha comparat amb ET, pel que va significar per una generació aquesta pel·lícula, després Contact, Encontres en la tercera fase, perquè és una pel·lícula que ja... sap greu fer spoilers d'aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que estaria ben a veure sense haver vist ni el tràiler ni res. Alguna cosa t'explicaré, però perquè et sorprendrà moltíssim el que vas a veure. Amb això de comparar amb ET ja estàs donant alguna pista, no? Però jo crec que acabarà sent un film generacional. Clar, amb aquest volum d'estrenes que tenim en aquests temps es fa difícil dir-ho, perquè de vegades hi ha una allau de novetats que no te les pots, no les pots assumir, però jo crec que és un film estratosfèric, mai millor dit, que parla d'un científic retirat que està fent de professor de secundària i que es troba de sobte a l'espai en una missió espacial suïcida, que no sap com ha acabat allà, amb un objectiu que és trobar la manera de rescatar el Sol. El Sol s'està morint i, per tant, la vida a la Terra també, i ell té aquesta missió, i a més en solitari. És una pel·lícula que cal veure, jo us recomano, en format IMAX, perquè les imatges són espectaculars, les imatges de l'espai, de la nau. La història aconsegueix, jo crec, un bon equilibri entre el discurs més científic i l'aventura amb alienígena simpàtic, podríem dir. És una pel·lícula divertida, és molt amena, és educativa, és esperançadora, perquè parla molt del valor de l'amistat, de la generositat. És, en molts moments, és trepidant, també. L'únic però que li poso és que dura més de 2 hores i mitja, i això pot arribar a cansar en algun moment, sobretot al públic més infantil, però vaja, allà hi ha Ryan Gosling per salvar-ho tot, home, perquè és un actor incommensurable, un actor
ja
que és capaç de tenir química amb una pedra, i que té un carisma que sostén ell la pel·lícula 2 hores i mitja pràcticament en solitari. Per tant, aneu-la a veure, i sobretot en pantalla.
És molt llarga?
Gegant.
És molt llarga?
Sí, 2 hores i mitja. Però, si t'agrada,
sí,
ho desitges,
jo crec que
no s'acabi.
Jo crec que
per tant,
doncs l'apuntem. Proyecto Salvación. Carlota.
Vinga, va, jo us vull portar a la Seu d'Urgell, perquè aquest cap de setmana hi ha el 10è Festival del Joc del Pirineu. Llavors, si us agraden els jocs de taula, els jocs de rol o jugar així en general d'una manera una mica guiada, és el vostre festival. Comença avui aquesta tarda i s'allarga dissabte i diumenge. És una fantasia i podran passar coses xulíssimes, com per exemple que estigueu jugant a jocs de taula en una església, en una basílica, que la buiden. Hi ha jocs de taula per tota la per tota la ciutat, per tota la seu, i també en alguns hotels, en centres cívics, en espais diversos, i és molt xulo perquè si voleu anar a veure la programació podeu veure que la tenen classificada o bé per nivells, d'acord? Per gent que no ha jugat mai, o gent que juga habitualment, o mega experts, i per edats. Hi ha espais de jocs des dels 0 anys fins a fins als 99, allò que deien els, no? les típiques enganxines dels 0 als 99 anys, doncs aquestes. Fan molt, molt, molt bona pinta, i a més, aquest any hi ha novetats, hi ha espais nous, i hi ha jocs nous, hi ha unes partides de rol per dissabte que són una fantasia, i us podeu passar superbé.
Doncs queda recomanat la Fira del Joc del Pirineu. Marta?
Deixa'm dir, Ricard, sí, que ara que deia això dels 99 anys, pensava que, en el fons, és una cosa que queda una mica antiga, perquè cada cop hi ha més centenaris, no? Sí. I sembla que la gent de més de 100 anys no pugui jugar. I,
fins als 130
anys,
podríem dir.
Mira, per exemple, jo crec que això ens ho hauríem de replantejar.
És que jo crec que ara ja no diuen això, diuen a partir de 14.
I llavors ja fins a l'infinit. Sí. Perquè el dels 99 crec que queda curt, ja. No trobes?
Sí. Sí,
era un acudit que se'ns ha quedat
sí,
vell.
Sí, sí, sí. Ho hem de revisar, està clar. Però està bé, més de partida, ja està. Marta.
Proposta familiar, a l'edat que vulgueu. Per anar a veure Jo, Tarzan. És un espectacle de teatres de titelles infantils. Ho podeu veure això al SAT, al Sant Andreu Teatre. És l'adaptació de la novel·la clàssica de Tarzan, però en aquest cas doncs, la protagonista és una nena. Aquest espectacle va guanyar el premi a millor espectacle per a públic infantil i familiar a la Fèria de Teatre de Castilla i Lleó. I darrere d'aquesta companyia, d'aquest espectacle, hi ha la companyia Festuc Teatres, una companyia de Lleida que es va fundar el 2003 per Ingrid Teixidor i Pere Pàmpol. Són una companyia que realment porten molt i molt temps rodant, han fet moltíssims projectes, han actuat a Fira Tàrrega, moltes fires d'aquí de Catalunya, també han voltat molt per Espanya, ho han fet per França, i ara estan amb aquest espectacle. Sé que n'estan preparant un altre, que hi ha una amiga meva, i per tant també serà un 10 d'espectacle.
És corrupció, doncs, estàs recomanant espectacles d'amigues
teves? No, estic recomanant espectacles
de qualitat,
10 sobre 10.
Jo també ho he fet, Ryan Gosling i jo.
Jo ho sabia, però no ho volia revelar, per aixafar ulls de polls.
Això hi ha funcions. Demà a la tarda, sí? I diumenge a les 12 a l'hora del vermut. Per tant, podeu entrar a la pàgina web, acabar de mirar els horaris, comprar entrades i anar-hi.
I aniràs tu?
No, jo tinc un altre pla per aquest cap de setmana.
Pla.
No, perquè em vaig a fer el Camino.
Camino?
Santiago.
Home, wow.
A mi.
A caminar.
Però on vas?
Mira, surto des de León, precisament.
Des de León.
Un tros, eh?
Torna, per això.
Ja ho veurem.
Què més?
Mira, una nova edició de l'obra més coneguda d'Oscar Wilde en català. He de dir que no conec Oscar Wilde, m'hauria encantat conèixer-lo, segur que m'hauria passat molt bé.
O ell amb tu.
També, a veure, sí, igual hi hauria hagut un feeling, sí.
Sí.
Pel que fa a les traduccions de grans clàssics, portem una bona temporadeta. Avui el quadre de Dorian Gray, aquesta edició posa a l'abast dels lectors catalans per primera vegada la història de Dorian Gray tal com la va concebre l'autor en la primera versió, sense censura, és a dir, amb tota la càrrega homoeròtica de l'original. La traducció ha anat a càrrec de Yannick Garcia i el trobareu publicat a la Casa dels Clàssics, amb una edició molt elegant, amb tapa dura, ideal per regalar aquest Sant Jordi. L'estic llegint i és una delícia. Què, et convenço o no?
Sí, a mi m'agrada revisar això. A més, si hi ha una nova edició de l'obra en català, doncs encara més.
Mira, a vegades hi ha aquests llibres, com estic pensant, per exemple, La plaça del Diamant, sí, La nostra Rodoreda, hi ha tants altres llibres que s'han llegit a la secundària o a la universitat, que llavors hi ha gent així com molt culturetes que diu, ai, és que com que això ja ha tingut molt èxit, ja ho ha llegit tothom, doncs sembla que, escolta, és meravellós el quadre de Dorian Gray, i si l'has llegit quan en tenies 15, torna-la a llegir quan en tenies
15. A més ho llegiràs d'un altre lloc, segurament.
Absolutament, no? Absolutament.
Sí, sí. No, i a més a més és que la càrrega que hi ha aquí, no, de llegir-lo per primera vegada sense censura, em sembla absolutament rellevant,
sí,
perquè hi havia tema aquí, eh?
Sí, hi havia molt tema, sí, hi van tallar molta cosa.
No és com Titanic, que no cal tornar-la a veure.
No.
Ja ho entens, no, diguéssim, no? Marc, una altra estrena, venga. Sí.
Vuestro hijo de colegio. Bueno, Fer és muy sensible.
Jo us volia recomanar Altas Capacidades. És una... És que hi ha estrenes últimament, hi ha Mare Magnum, ja us deia abans també, d'estrenes, i ara també de produccions espanyoles, perquè venim del Festival de Màlaga i ara arriben moltes pel·lícules, i jo volia destacar-vos una en especial. Altas Capacidades és una comèdia divertidíssima, molt lúcida, molt àcida, sobre aquestes ànsies de molts pares de matricular els seus fills en escoles que, a més, també són ascensors socials, o aquests pares que volen que els seus fills siguin amics dels fills de la gent que mou els fils, eh? Doncs fa una sàtira molt divertida sobre tot aquest entramat i sobre també una mica fent una mica de broma amb l'educació actual, no? Amb l'educació actual, aquesta educació que podríem dir que és una mica més primirada del que ho era fa 30 o 40 anys, quan alguns dels que estem en aquesta taula anàvem a escola, o... parlo de mi, eh?
Sí, sí.
I també d'aquests diagnòstics cada cop més habituals, no?, que se'ls fa als nens, altres capacitats, és un, al final, si tens un nen i no té un diagnòstic, sembla que sigui estrany, no? L'estrany és el que no té cap diagnòstic. Bé, el guió el fa Borja Cobeaga, que és un home amb una malalleta estupenda, i per tant se li nota tota la pel·lícula la seva empremta. Dirigeix el Víctor García León, i en el repartiment hi ha dos actors que hem vist habitualment en drama, com la Mariana Álvarez i l'Israel Elejalde, o Almodóvar, entre altres coses, que demostren que en la comèdia també ho fan molt i molt bé, i la cirereta, per mi fantàstica, la posa Juan Diego Botto en un paper que li va com en ell el dit, com el pare. Aquest és el que mou els fils, diguéssim, i que té els fills allà, i aquests dos pobres volen que els seus fills siguin amics dels seus i matricular-los en aquesta escola tan exclusiva. Divertidíssima, Altes Capacidades.
Altes Capacidades. S'estrena avui, eh, deies? Per tant, ja es pot veure aquesta comèdia espanyola. Carlota, segona proposta de llibres?
Vinga, va, i em poso... No, de llibres no. Avui em poso seriosa. Avui em poso seriosa i us proposo que aneu a veure La Passió a Mataró.
No la coneixia, la de Mataró.
Clar, és que les típiques són les d'Olesa i la d'Esparreguera, que llavors ja tenen les seves històries de decidir que fan aquestes coses. Però bueno, és igual. Total, que els Armats de Mataró en fan una i la fan a l'aire lliure, que això és una cosa bastant important, perquè ho havien fet tradicionalment a l'aire lliure, van deixar de fer-ho, i ara fan una cosa mixta, que és que hi ha una part de la funció que és itinerant, vale? Que rotllo Pessebre Vivent, vas passejant pels puestos, i després hi ha un final en un teatre. Aleshores, això ho fan el dissabte a la tarda i el dissabte a la nit, i el diumenge. A la funció de dissabte a la tarda ja estan les entrades exaurides, però per la funció de la nit, alerta, comença a les 10 de la nit, acabareu a la matinada, encara queden entrades. Llavors, bueno, podeu sortir a passejar, és una funció itinerant, no us avorrireu, i feu Setmana Santa.
Encara m'acabaré fent de Mataró. Marta, i tu vols parlar de música?
Sí, amb una doble proposta més ràpida, va.
No m'estrany ha passat solament amb un bri.
Primera proposta, amb el valencià Borja Penalba, que presenta aquest diumenge a la capital, a Barcelona, el seu nou disc, un disc amb 11 temes que explica ell mateix, que sorgeix després de mig any de confinament de Penalba a Parlaval, vaig emportant un moment molt personal, un moment difícil. El concert aquest de presentació és al Teatre de la Fàbrica de Barcelona, és a les 7 de la tarda, i, si voleu una altra cosa també molt diferent, però per diumenge mateix, diumenge de Rams, a Montserrat, s'hi celebra doncs, un concert de música sacra, amb la soprano portuguesa Mariana Rodríguez i amb la mezzo-soprano catalana Jana Coromines. Això és a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria a l'Abadia de Montserrat.
I una altra proposta, l'Empordà?
Sí, deixa'm dir-te, ara que parlàvem de Parlavà, que clar, això està inspirat en un dels grans poemaris de Miquel Martí Pol, que és suït de Parlavà. I deixa'm dir-te bé que a Parlavà hi ha una pastisseria que fan uns bunyols molt bons.
Espectaculars.
Ja està, sí. I és la fira de bunyols.
És la pastisseria de Parlavà.
La pastisseria de Parlavà. Pregunteu per la pastisseria. Arribeu a Parlavà, demaneu per la pastisseria.
A Figueres em sembla que també hi ha fira de brunyols aquest cap de setmana. Per tant, podem tenir tot allà.
Passió gastronòmica, també.
Ja està.
Una altra proposta...
A Formarull. Una altra proposta de l'Empordà.
Sí.
Mira, en concret a Casavells. És un poblet medieval agregat al municipi de Corçà. I us proposo anar-hi a descobrir Palau de Casavells, una masia del segle XIV, totalment restaurada, i que és la seu empordanesa d'Alzueta Gallery. És una meravella, tant per les peces que hi ha exposades, als diversos espais d'aquesta gran masia, com pel contrast entre l'art contemporani i unes estances carregades d'història que, lluny de desentonar, generen diàleg. Aneu-hi... És una galeria d'art, per tant, és d'entrada lliure. Si teniu possibles, doncs també podeu comprar alguna obra. M'encantaria, perquè m'ho portaria tot a casa.
Has de tenir una mica de possibles.
Bastant,
a més, està molt bé, perquè dius, és entrada lliure. És entrada lliure, tan lliure, que la recepció està al primer pis. Llavors tu entres, no hi ha ningú, dius, vaig entrant,
Sí, el primer cop entres una mica amb por, sí. No? Penses, a veure si en diran alguna cosa, perquè és com si fiquessis en una casa, perquè no hi ha ningú. I llavors, la masia és una meravella. I deixa'm dir també, ja per un darrer més frívol, que on s'aparca el cotxe a davant hi ha un vending d'ous de corral. No té res a veure amb la galeria d'art, però té molta gràcia, mira, també, que dius, potser
encanta,
no em puc comprar un quadre, però em puc comprar
un nou.
No partirà el quadre.
Ui, perquè hi ha idees de tot tipus.
Sí, és veritat, és veritat. No donem idees.
Doncs queda recomanat. Carlota, Barcelona, què?
Vale, va, si us quedeu aquest cap de setmana a Barcelona, demà hi ha un combo de presentació de llibres antifeixistes a la Carbonera. Llavors, es posen en diàleg a l'hora del vermut dos assajos petitons d'aquesta col·lecció que es diu Càpsula, i fan un diàleg a la Carbonera. El nostre feixisme del Jordi Mir i Es mengen els gats de la Míriam Cano. Llavors, són dos llibres que tots dos parlen de feixisme i de com, i de neofeixisme, sobretot, i escolta'm, és una cosa que és que si no en parlem del feixisme se'ns ficarà a casa. Llavors, anem a parlar-ne per allò de combatre'l.
El nostre feixisme de Jordi Mir i ens mengen els gats de Míriam Cano.
Mm-hmm.
Doncs això serà, deies, aquest dissabte a l'hora del vermut. Perfecte.
Exacte.
A la Carbonera. Marc.
Jo volia acabar amb un llibre infantil, els rècords dels contes, perquè els llibres dels rècords, els nens els hi encanten i els no tan nens tampoc. La prova és que cada any se'n fa una edició nova i es venen com xurros. Doncs ara la Laura Ortega i l'Anna Aparicio han tingut la brillant idea de crear un llibre dels rècords, però dels contes. És a dir, quin és el personatge amb l'olfacte més refinat, qui té els cabells o el nas més llargs, qui té la casa més robusta, i així van repassant molts dels contes clàssics, però d'una manera doncs, molt original i divertida. A més, ho expliquen com si fos la gala dels Oscars, és a dir, és com una narració d'un espectacle on tots els guanyadors van recollint els seus premis, llavors hi ha uns presentadors i, a més, es fan comentaris sobre què està passant a la gala, a l'escenari, entrevistes exclusives amb els guanyadors. És un llibre xulíssim, amb uns dibuixos preciosos, que publica l'editorial Flamboyant i que és en català, evidentment.
Està veient la portada, realment és molt bonica. Eh?
És molt divertit. Sí, perquè, a més, és això, és que és tan original perquè no t'ho esperes. A més, això en format és format radiofònic, però escrit, sí. Com si fos un guió d'un programa que fem aquí.
I les il·lustracions són molt i molt, molt extraordinàries, eh? Que bé, doncs queda recomanat. I Marta, amb què acabem?
Doncs mireu, amb una cosa molt xula que he vist també, per si us quedeu aquí a Barcelona, és Arde, que és un circuit per conèixer museus, sales i espais culturals del barri del Poble Nou. Comença avui mateix i acaba el cap de setmana, el diumenge, i es poden veure doncs, 13 espais diferents del barri del Poble Nou. Hi ha una programació molt, molt extensa, que si entreu, de fet, a la pàgina web, allà teniu tota la programació amb un PDF, ho podeu consultar. Hi ha exposicions, hi ha conferències, hi ha moltes visites a diverses galeries del barri, amb l'objectiu aquest, no?, d'acostar l'art i el disseny a tothom. La majoria de les visites són gratuïtes, algunes sí que s'han de pagar, però realment valen molt i molt poquet. I hi ha una oferta gastronòmica doncs, que sempre va bé, no?, acompanyar-ho a l'hora del vermut, a la tarda, quan vulgueu.
Diuen els restaurants que pots anar i tot això.
Sí, clar.
Bueno, això està bé.
Tot acaba amb menjar.
Sí.
Tot acaba amb menjar, que és l'important.
Tot comença.
Sí.
Marc Garriga, Carlota Freixenet, Francesc Soler i Marta Viana, gràcies i que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
De seguida anem a la publicitat, arribarem al punt de les 12, ens actualitzarem i després els temes pendents i el concurs pendent. Però abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de Nexe Fundació, saludem l'actriu Marta Marco. Marta, bon dia.
Hola, Ricard. A Nexe Fundació, l'atenció sanitària és un pilar essencial del nostre model d'acompanyament integral per als infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Són infants amb una gran fragilitat i necessitats sanitàries molt complexes. Per a molts d'ells, accions tan bàsiques com respirar, alimentar-se o comunicar-se requereixen suport especialitzat. La seva vida depèn sovint d'una atenció molt especialitzada i d'una gran coordinació entre professionals de salut, educació i serveis socials. Per això, a Nexe treballem cada dia per oferir una atenció rigorosa, personalitzada i de qualitat i per acompanyar les famílies en un camí que cap família hauria de recórrer sola. Nexe Fundació. Cuidant la vida, acompanyant les famílies.
Nexe Fundació.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Judit Nederman. Recordar és estimar.
Quan les cendres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu.
Per a Judith Nederman, la família és cabdal, i així ho ha plasmat a la seva música. Ha dedicat cançons a les seves germanes, també a la seva mare, i ara n'ha fet una per recordar el seu avi Llibert. Amb la seva tendresa habitual, Judith Nederman ens el presenta com una persona generosa, motivada i amant de la natura, i ens fa memòria que recordar és l'últim estadi d'estimar.
Si la vida és un pont estret, no tindré por de creuar-lo. Trobaré a faltar moments amb tu, però com ens vas dir tant endavant.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tiré res. Però em quedo aquí.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.